Un equip d'arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona ha documentat restes inèdites a Saqqara, una de les àrees més emblemàtiques d'Egipte. El valldoreixenc Marc Orriols forma part del grup d'egiptòlegs que ha participat en aquesta missió de rescat, ja que el jaciment va ser expoliat l'any 1999. Per parlar d'aquesta investigació a Egipte, de la zona de Saqqara i del valor de la troballa, donem la benvinguda al protagonista, a Marc Orriols, que a més és professor del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'edat mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem parlant d'un treball que acabes de fer recentment, no?, amb la resta de l'expedició.
Sí, sí, hem estat tot el mes de juny. Vaig arribar dissabte aquí a casa un altre cop.
Jo no sé, quan un arqueòleg recupera aquestes troballes d'entrada, l'emoció que pot tenir un professional, no sé, com us sentiu?
Bé, passa a vegades, però que arriba un moment que és com els metges, no? Que,
o sigui, esteu acostumats.
Estàs acostumat. És veritat que, clar, a vegades et pares a pensar i dius, ostres, això una persona ho ha tocat fa 3.000 anys, fa 3.000 anys que no ho ha tocat ningú i sóc el primer que ho toca un altre cop. Llavors sí que et entra una mica de... Però, bueno, és la nostra feina. Evidentment, sempre trobar troballes és important per nosaltres perquè el que ens permet és fer l'estudi, el coneixement, conèixer detalls, en aquest cas, de la història d'Egipte. Però bé, és això, no? Molts cops també passa... Molts cops acabem morts. Vull dir, per nosaltres estem molt acostumats a tractar directament amb morts. Evidentment, hi ha una distància cronològica molt gran i molta gent pensa, hosti, però estàs desenterrant una persona, no? Que havia sigut una persona. Però, clar, com totes les professions, tu et separes una mica de la realitat, en aquest cas, de l'indicat d'aquell individu, no?
Anem a posar-nos en situació. Tu, com dèiem, formaves part d'aquesta expedició, d'aquest treball, que quan comença a treballar?
Bé, això ve de lluny perquè l'any 97 ens van donar, jo no hi era encara, ens van donar l'Autònoma, aquesta concessió, però 2 anys després el van saquejar. Va ser violentament saquejat, de fet van anar amb màquines.
O sigui, començava el 97?
El 97.
I el 99?
Al cap de 2 anys segurament es filtren que nosaltres anirem a treballar allà i els expoliadors van amb màquines pesades i el que fan és una tomba i l'arrenquen tota sencera. Llavors, a partir del 99, doncs, clar, evidentment no ens van donar el permís perquè no hi havia ja molt a fer i comença un procés on aquestes peces d'expoli es reparteixen per tot el món i a l'any 2009 comencen a aparèixer les peces que havien robat a l'any 99 a Egipte, surten a Barcelona, casualment, és una mica el món ens torna, ens venen les peces a nosaltres. Nosaltres, dins dels antiquaris, detectem aquestes peces que provenen de Kom el Hamasin, que és aquest jaciment, i llavors comença a haver-hi doncs, una delegació policial que comença a perseguir els possibles peces, i troben peces a Barcelona, a Madrid, a Austràlia, a Sydney, es van trobar, a Anglaterra, i ara més recentment s'han trobat peces dins el... ja no el mercat negre, sinó són galeries d'art ja, però estan blanquejades, a Amsterdam. Llavors, a partir d'aquesta recuperació, creiem interessant tornar al lloc i veure si podem recuperar encara més peces que encara estiguin in situ i mirar una mica tot el que seria al voltant d'aquest jaciment per trobar altres jaciments, que bàsicament és el que hem fet aquest any.
M'imagino que encara deuen quedar peces rondant pel món que no teniu localitzades.
Evidentment. Era una mastaba, en principi, mastaba és el tipus de tomba, és una tomba bastant gran i segur que encara queden peces. Segurament hi ha mans de privats, que és molt més difícil trobar-les, però dintre de la galeria d'art segur que en trobarem més. És una mica una feina detectivesca, no?
Val. Anem a situar a l'audiència en l'espai, en la zona, en el lloc on es concentra el vostre treball. En quin jaciment?
El jaciment és el jaciment de Saqqara, és un dels jaciments amb una cronologia més àmplia de tot Egipte. De fet, trobem, es documenta des de l'època tinita, que són el 3.100 més o menys, fins a època grecorromana, estem parlant del 30 abans de Crist, i fins i tot posteriorment en època copta i bizantina, és a dir, té una potència cronològica molt gran. Saqqara és la necròpoli reial, una de les necròpolis reials del Regne Antic, és on de fet on es troben, hi ha 8 piràmides, i està actualment a l'actual costat del Caire. Llavors, dintre d'aquesta necròpolis, el nostre jaciment està molt entrat dins del desert, que és una de les coses interessants. Normalment tenim el que seria la vall del Nil, totes les necròpolis estan enganxades a la vall del Nil i aquesta està a 3 quilòmetres a l'interior del desert. Vull dir que és, bueno, és interessant també geogràficament, topogràficament, perquè aquest senyor, o aquests senyors, perquè tenim diversos, es van situar en aquesta zona de l'interior del desert i no a la vora de la vall, com és l'usual.
I quina és l'explicació?
Bé, nosaltres, clar, és un senyor que viu al final de la dinastia 6, la dinastia 6 més o menys estem al 2100, la dinastia 6 és l'última del regne antic, de fet aquest senyor viu amb el regnat de l'últim rei de la dinastia 6, és un moment en el que l'estat egipci cau, per primera cop cau a l'estat egipci, i és un personatge bé que té uns títols que són molt importants, té granit a la seva tomba, no és usual, el granit ve del sud d'Egipte, és a dir, aquest senyor es porta granit, es desplaça granit per tota la vall del Nil fins a portar-lo a la seva tomba, vull dir, no és un rei, però creiem que es pot tractar d'un personatge molt important que potser, doncs, es desplaça una mica del que serien les èlits més àuliques, més monàrquiques, i per això es desplacen al centre del desert. Però clar, hem de fer l'excavació, que és el que farem l'any vinent. Aquest any simplement el que hem fet és una prospecció per veure una mica la situació i trobar nous jaciments al voltant d'aquest com, d'aquesta muntanyeta, i l'any vinent sí que farem una campanya de 2 mesos ja d'excavació del com.
O sigui, aquesta expedició s'ha qualificat com una expedició de rescat.
Sí, perquè a sobre, de fet ens anem a Santa Batalla, ha de passar una carretera molt a prop d'allà i tenim por també de que pugui arribar a destruir el jaciment, llavors hem fet un rescat d'urgència per precisament això, doncs com a mínim documentar tot el que hi hagi, i si després ha de desaparèixer, doncs bueno, aquestes coses passen a Egipte. A veure, és una tomba important a nivell històric, però no és una tomba important a nivell turístic. Llavors, clar, això ja són els interessos que puguin tenir el Servei d'Antiguitats Egipcis, que segurament serà poc.
Des del més profund desconeixement, quan feu una troballa d'aquest tipus, què passa amb el que trobeu? O sigui, hi ha coses que inevitablement encara han de quedar sobre el terreny, si no són peces petites. Quin és el procés?
Nosaltres ho hem d'estudiar ja in situ. De fet, no podem treure, és normal, no es poden treure peces d'Egipte, és il·legal, llavors nosaltres, hi ha uns magatzems del Servei d'Antiguitats, i nosaltres les peces les numerem, les fotografiem in situ, i després les portem en aquests magatzems, on ja tenim la possibilitat d'estudiar-les, però queden tancades en els magatzems. Llavors ja depèn de la importància de la peça, ja es decide, els serveis d'antiguitats egipcis decideixen si pot anar a parar a un museu o no. En el nostre cas, difícilment, pel que et deia, és una tomba interessant a nivell històric, però a nivell museístic segurament no. Però bé, nosaltres no podem trobar les peces i les peces les estudiem allà in situ.
El valor, com deies, és un valor històric el que tenen totes aquestes peces que descobriu, que a banda del que ja ens comentaves, no? del cas aquest de la tomba coberta de granit, que us podia fer pensar que era una persona doncs, allò amb possibles, què més us explica tot el que heu trobat ara? Més recentment en aquest jaciment.
Clar, de moment, clar, com que només hem fet prospecció, vull dir, en principi no podíem excavar, perquè és un permís que és només per anar a mirar el que... Però bueno, hem trobat altres zones d'estructures, que encara no sabem si són tombes, si són altres tipus d'estructures, i la gràcia és això, l'imminent és fer l'excavació i posar una mica en conjunt tot el que seria la topografia d'aquesta zona de la necròpolis, que com deia és interessant per això, perquè no és normal que estiguin tan a dintre del propi desert.
Així doncs, la següent fase seria la que dedicaríeu a fer aquest treball, no? que comentaves. La mateixa expedició de treball...
Sí, n'hi ha més gent. Aquest cop érem 7 persones i l'any vinent doncs, bueno, encara ho hem de calcular perquè acabem d'arribar, però calculem que segurament haurem de portar d'aquí 10-12 persones i després agafar treballadors d'allà. El que seria la mà d'obra ens obliguen, i ho trobo molt bé, però és una manera de donar feina a la gent d'egipcis, que són de fet seu allò, i hi ha gent molt qualificada, i llavors ens suposo que ens emportarem entre 10-12 persones d'aquí, més tot el que seria doncs, segurament una quarantena de treballadors egipcis, perquè realment queda molta feina per fer. És una muntanya sencera de cascots i s'ha de mirar tot, llavors en principi suposem que en 2 mesos podrem fer-ho, però l'arqueologia és una mica, jo sempre dic en broma, és com un nou kinder, no? Que
sí,
mai
no
saps. Exacte, tu no veus aquella sota, comences a treballar, sembla una cosa petita, es va ampliant i mai saps, mai pots calcular molt bé els tempos, no?
Quins són els perfils professionals que treballen en una expedició d'aquest tipus?
Clar, bàsicament, evidentment, són arqueòlegs. Nosaltres, evidentment, el que agafem són arqueòlegs amb estudis sobre egiptologia, òbviament, però després, evidentment, necessitem altre tipus de professionals, com per exemple, evidentment, portem un topògraf, que és de l'ICAC, de l'Institut d'Arqueologia de Catalunya, de Tarragona, perquè, evidentment, el que necessitem és fer les plantes i la topografia del terreny. Portem ceramòlegs, que són especialistes en ceràmica, en aquest cas egípcia, la ceràmica ens data perfectament, ens dona les cronologies dels jaciments. Haurem de portar algun metge forense, perquè, evidentment, estem en una zona de necròpolis i si ens surten morts, s'han d'estudiar in situ, i llavors és interessant doncs, poder veure temes d'alimentació, temes de possible mort de l'individu, edat de la mort, etcètera, 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 que evidentment això ho fan metges forenses especialitzats en paleopatologia, és a dir, en patologies antigues. I bé, també necessitaríem geòlegs, vull dir que és una mica molt multidisciplinar, no? Perquè cadascú doncs, faci la seva feina. Però bàsicament el cos de l'equip, evidentment, som arqueòlegs, egiptòlegs.
Aquesta és l'expedició més important en la que hi has participat?
A Egipte, sí. Sempre, bueno, de jovenet havia treballat molt, sobretot per aquí al Vallès, amb excavacions ibèriques, romanes, prehistòriques, però sí, Egipte és la més important. Havia fet una prospecció fa molts anys, però bueno, aquesta no té res a veure. Pensa el que us deia, no? Saqqara és un dels, per no dir el jaciment més important, o un dels jaciments més importants d'Egipte, no?
I el que hi havies estudiat fins ara té a veure amb el més pròxim aquí, en el territori?
El que havia...
On havies treballat abans, en els projectes anteriors, on havies participat abans, ara comentaves...
Sí, clar, havia fet... Bueno, aquí de Sant Cugat havia excavat a Can Cabassa fa... Bueno, ja no sé quants anys, fa masses ja. Però, clar, res a veure amb l'egiptologia. En aquell moment, jo acabava d'acabar la carrera, la llicenciatura, era arqueòleg, encara no havia fet el màster ni el doctorat en egiptologia, i llavors doncs, feia treballs per Sant Cugat i, sobretot, també al Sabadell, com deia, la zona del Vallès.
Uh-huh. Saps que recentment, estic parlant potser d'un any, dos anys, a Valldoreix van fer també una troballa a la muralla del castell
de Canals. Sí, al castell de Canals, sí.
No?
Sí, bueno, sí, el que passa que, clar, ara ja estic totalment connectat amb l'egiptologia i l'arqueologia.
Que és un món totalment diferent.
Sí, totalment diferent, evidentment. Sí, són cultures diferents. Vull dir, jo ja em vaig fer el màster en egiptologia, vaig fer la tesi doctoral en egiptologia i ja em vaig enfocar en aquesta cultura, no? De fet, a l'Autònoma faig classes en el màster oficial d'egiptologia.
Tu diries que queden moltes coses per descobrir encara de l'antic Egipte?
Moltíssim. Segurament hem descobert...
Més del que ja sabem?
Sí, un 10% devem saber. Sí. Penseu que només tenim el món funerari. Nosaltres, quan anem a Egipte, jo sempre ho dic, que és una mica... El turista és una enganyifa, perquè tot el que veiem, els egipcis no ho veien. O sigui, el món funerari és el que està fet en pedra, el món cultural, els temples són els que estan fets en pedra, per tant, és el que ens perdura. De les ciutats no en sabem res, perquè estan fets amb tubot, el tubot és molt fràgil i amb els anys es desfà. Per tant, les troballes que tenim són molt petites, però clar, estem parlant d'una civilització de 5.000 anys d'història. Clar, és la civilització que ha durat més, llavors el llegat és molt important i queda moltíssim per descobrir, moltíssim. De fet, no ho farem mai.
Ostres.
Sí.
O sigui que teniu feina assegurada per anys.
Sí,
només
sí.
En funció dels recursos que hi hagi.
Sí, això és molt important, recursos no? econòmics... I sí, de fet, un dels principals problemes que tenim són els recursos econòmics. Nosaltres aquesta campanya l'hem pogut fer perquè una fundació privada, que és la Fundació Palar, que ens ha donat diners. Les institucions doncs, no donen diners. No... Diuen que no hi ha diners, bé, això ja ho sabem, no? La cultura no interessa a les institucions i doncs, això, hem d'anar a córrer, com us deia, la Fundació Palar, que en aquest cas que és una fundació que es dedica a donar diners a missions espanyoles a l'estranger, està fent una feina espectacular, no només a Catalunya, sinó a Espanya, i després nosaltres aquest any ens inventarem un crowdfunding per poder finançar la campanya de l'any vinent. Intentarem demanar ajuts institucionals, però de moment han sigut negatives, llavors doncs, has de recórrer malauradament a la part privada, que no hauria de ser així, però és la realitat, no? Com en molts altres mons, només amb l'arqueologia.
M'imagino que, així com vosaltres, especialistes en aquesta, bueno, en aquesta cultura, teniu interès per descobrir tot el que encara no sabem de l'antic Egipte. Molts altres països, o sigui, arqueòlegs de la resta del món, també deuen estar trepitjant a Egipte i buscant sota les pedres, no?
Sí, sí, hi ha moltíssimes missions de tothom. De fet, clar, el problema que tenim els egiptòlegs de la resta del món que no és Egipte és que quan hem d'anar a treballar hem d'anar allà, perquè allà tenim les coses. Sí, i ara el que passa és que Espanya és un país que no té tradició. Ara hi ha ben bé unes 8 excavacions espanyoles, vull dir, l'egiptologia espanyola s'està posant a nivell ja mundial, i està agafant molta força, però t'estic parlant que aquestes excavacions comencen fa 20 anys o així, i és ara, en l'última dècada, que realment comencen a haver moltes expedicions peninsulars a Egipte, mentre la resta del món porten 100-200 anys, al principi no excavant, sinó espoliant, després ja més científicament excavant. Però la tradició que pot tenir França, Alemanya o Anglaterra, res a veure amb la que podem tenir nosaltres, o inclús Polònia, són molt bons arqueòlegs, els txecs també són molt bons arqueòlegs, els alemanys per descomptat, però aquesta gent fa molts anys que treballa ja a Egipte. Per nosaltres és molt nou, però per tot que hi ha molta tradició en tots aquests països.
I què opina un arqueòleg com tu que peces, per exemple, d'Egipte es trobin en museus d'arreu del món?
Delicat, és delicat.
Fa una mica de mal?
Sí, clar, a vegades entres en contradiccions, no? Realment, per exemple, el Museu Egipci al Caire està exposat una tercera part del que tenen, o sigui, dues terceres parts estan als magatzems. Llavors, clar, no hi cap res més. Ara estan fent un museu nou, és molt gran, però tampoc podran posar-ho tot. Llavors, bueno, no trobo que el problema és que totes les grans col·leccions europees han sortit per expolis. O sigui, van ser peces robades, és el famós cas de Nefertiti, per exemple, que el govern egipci fa molts anys que reclama que torni. Llavors, doncs, clar, per un cantó penses, ostres, és que és seu, hauria d'estar allà. Però, per l'altre cantó, perquè si ho tinguin ells en un magatzem, doncs també dones la possibilitat a la resta del món doncs, de poder veure les peces, crear interès per l'egiptologia o amb el món romà, el món grec, el que sigui. Llavors, ja et dic, a vegades, depèn com m'aixeco, doncs penso una cosa o una altra una mica.
Home,
però crec que és interessant.
Un...
Que el problema és aquest, que en la manera en què van sortir totes aquestes peces, que van ser de manera il·legal totalment. Inclús avui dia els grans museus segueixen comprant peces al mercat negre.
Dèiem, ara que parles de comprar peces, quan parlem del valor històric, això és incalculable, no? Històric, social, emocional o sentimental, com li vulguem dir. Però clar, quan s'hi ha de posar preu, aquestes peces, hi ha gent que està disposada a pagar
sí.
El que sigui.
Sí, sí, malauradament sí. Clar, jo això no ho entenc, perquè clar, és un... A veure, l'arqueologia, els materials arqueològics són uns béns de la humanitat, són nostres, són de tots, no? Llavors que un senyor, perquè té una senyora, perquè tingui diners, pugui comprar-ho i posar-s'ho a casa seva i contemplar-ho ell sol, doncs a mi no m'entra al cap, perquè són patrimoni de tots. Llavors que el problema és que és que es mossega la cua, no? Si aquesta gent no comprés peces, no saquejaria a Egipte. Llavors, doncs, bueno, que tot això al mercat negre fa molt, molt, molt de mal.
No sé si et farà mal això. Escolta, avui m'he trobat amb una notícia que diu Egipte obre al públic per primera vegada una piràmide de fa 4.000 anys. I és que el país vol recuperar els nivells de turisme i entrada de divises que havia tingut en els seus millors moments.
Sí, clar, és que el Egipte, a partir de la revolta, tenen un greu problema de turisme, baixa en picat, després tots els problemes polítics, els germans musulmans, canvi, cop d'estat o no cop d'estat, això ja és un altre tema, però bueno, per mi és un cop d'estat. Llavors, clar, la gent s'espanta, hi ha també tot el que seria el terrorisme islamista, que tot això també afecta, hi ha atemptats a Egipte. El turisme no és la primera font d'ingressos d'Egipte, perquè és bàsicament el canal de Suez i l'aigua de Suan, però sí que és la tercera o quarta, però sí que és una font d'ingressos que afecta directament a l'egipci, no a l'estat. Llavors, clar, hi ha hagut uns anys molt durs per tot el que són taxistes, gent que està treballant en hotels...
Relacionada amb el sector de serveis.
Exacte, exacte. I llavors que el govern egipci fa uns esforços molt grans perquè la gent torni. De fet, jo, en els últims 5 anys sí que hi ha una arribada més massiva de gent, sobretot perquè em diuen ells de Sud-amèrica i xinesos. Els europeus no van a Egipte, així com l'europeu anava molt a Egipte, ha deixat d'anar a Egipte, i sobretot estan vivint del turisme d'això, de Sud-amèrica i xinès i, bueno, i japonès, oriental. Però clar, el problema és que amb ells els és igual si sobremassifiquen els jaciments, i també és un problema, perquè jo em poso molt nerviós, la gent entra amb les tombes, amb carteres, rascant les parets, tot això malmet molt els jaciments, i hem de ser una mica conscients que això té 5.000 anys o 4.000 i ens ha arribat a nosaltres, i no, jo no sé si durarà 200 anys més.
I s'ha de preservar.
Sí, evidentment, s'ha d'anar en compte, s'ha de fer turisme responsable, no? Com a tot arreu. Com a tot arreu. Llavors el turisme d'Egipte jo crec que és molt massificat, queda molt bé en Egipte, vull dir, la gent amb l'Instagram i aquestes coses van a l'Esfinx.
Sí, queda molt guai.
Exacte, es fa una foto davant de l'Esfinx, no sap ni el que és, però clar, aquest turisme, econòmicament potser els hi va ben bé, però clar, a mi des del punt de vista d'egiptòleg doncs fa mal, perquè el que fa és malmetre els jaciments.
Mm-hmm. Marc, on et neix a tu la passió per l'arqueologia?
Bé, de fet, em va néixer per l'egiptologia directament. Quan tenia entre 10-12 anys, a l'escola em van fer un treball, que per casualitats de la vida vaig haver acabat fent un treball de piràmides, i a partir d'allà em vaig enganxar i ja vaig començar doncs, a llegir llibres que, evidentment, al principi eren horrorosos, però bueno, tot el que arribava d'Egipte doncs, ho agafava els meus pares quan era aniversari, reis, doncs, que demanava llibres d'Egipte, em va agafar com una dèria. I després hi ha també de l'arqueologia.
És que el tema de les piràmides és com molt enigmàtic, no? I molt atractiu.
Sí, després el que passa que després vas llegint, que la piràmide és el primer que t'atreu, no? Però després comences a conèixer la religió, la cultura, i és realment apassionant. Apassionant, no té res a veure té amb Grècia i Roma, que també són molt apassionants, però Egipte sempre té unes diferències que, no sé, jo sempre he trobat interessantíssimes, no?
Clar, és que estàs parlant de tres cultures, Grècia, Roma i Egipte, que van tenir una potència increïble.
Sí, clar, són, bueno, en el fons, sempre diem que són maraters de Grècia i Roma, però tenint en compte que Grècia ho és d'Egipte en part, no? Vull dir, molt del coneixement grec prové precisament d'Egipte i Pròxim Orient, que seria la zona de Mesopotàmia. L'humà neix a Àfrica fisiològicament i culturalment, jo crec que també neix a Egipte, que és Àfrica, i també a la zona de Mesopotàmica, que és el Pròxim Orient, no? Llavors Grècia i Roma veuen molt d'això, que passa que són molt eurocèntrics, i dir que nosaltres, la nostra cultura, en el fons, ve d'Àfrica i del Pròxim Orient, doncs no queda bé, però és la realitat.
Mm-hmm. Teniu data ja per a la pròxima expedició? Aquesta que dedicareu a treballar amb una miqueta més de calma o amb més intensitat, amb un parell de mesos? Teniu data ja?
Sí, en principi, clar, el problema són els permisos, a vegades són lents, la burocràcia egípcia és molt més lenta que la
nostra.
És surrealista.
M'ho puc imaginar.
I la nostra idea és anar-hi més o menys a abril-maig. També estem calculant una mica perquè coincideix amb Ramadà, i llavors treballar és difícil, els treballadors
evidentment
no poden menjar,
condicions.
No poden beure, estem al mig del desert, i aquest cop l'hem enganxat una setmana, i ja els egipcis que treballaven amb nosaltres, perquè és un equip hispano-egipci, doncs ja pobres, doncs evidentment a 40 graus al mig del desert sense poder beure aigua, doncs per ells és dur. Llavors hem de mirar, però la idea és això, més o menys entre abril-maig. La idea són fer 2 mesos, anar més d'hora, perquè aquest any, mes de juny, hem agafat 3 onades de calor i realment és dur.
Ja, però ho hem comprovat, imaginem.
Exacte.
Que hi ha encara pitjor, no?
Sí, és diferent, però Déu-n'hi-do.
Doncs escolta, Marc, esperem que vagi molt bé, que aconseguiu doncs, fer possible la vostra tasca allà i que aconseguiu resultats.
Perfecte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé,
bon
dia.
Moltes gràcies per convidar-me.